suscribir todos los presidentes del gobierno de las comunidades autónomas de España.
Arribem així a les 9 i 4 minuts. L'actualitat informativa torna al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Com sabreu, blau en anglès és blue, però no just significa blau, sinó també trist. Així podem parlar del Blue Monday o Dilluns Trist, una data que està marcada pels mitjans de comunicació com la més trista de l'any, en concret el tercer dilluns de l'any. Segons s'explica, tot va ser arran d'una campanya publicitària l'any 2005. Al psicòleg anglès Cliff Arnall se li va demanar que calculés quin seria el millor dia per planificar les vacances d'estiu. Però ell, pensant en allò que li explicaven els seus pacients, va analitzar els factors que l'estressaven i va arribar a la conclusió que el tercer dilluns de gener és particularment depriment per mort de la suma del clima, els excessos nadalencs i el no compliment dels desitjos de cap d'any. Com podeu imaginar, aquesta fórmula és considerada pseudociència, fins i tot pel mateix autor. El Blue Monday, o Dilluns Trist, ha provocat que cada any, el tercer dilluns de gener, les xarxes socials vagin plenes de missatges d'ànim i bons propòsits per contrarrestar-ho.
Wants to play with the toys a while, and school's out early. day, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why, reason do you need to be shown?
Tell me why.
I don't like money.
Tell me why.
I don't like money.
Tell me why.
I don't like.
Tell me why.
I don't like money.
Tell me why.
I don't like.
Tell me why.
I don't like money.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
El primer dijous del mes de maig és el Dia Mundial de la Contrasenya, aquella combinació de lletres, números i símbols que oblidem constantment i que hem de resetejar, o que ja tenim repetidíssima a totes les nostres aplicacions, o que quan hem aconseguit una que considerem suficientment segura, només llibertam el número que hem posat al final pel següent número correlatiu al que hi havia. Que el password o contrasenya és un sistema de seguretat, o això hauria de ser, no hi ha cap dubte. Però n'arribam a tenir de tantes que per poder-les recordar o per comoditat posam la mateixa per tot. I aquí és on som vulnerables. Sobretot si és la mateixa contrasenya a aplicacions com LinkedIn o Facebook, perquè si són objecte de filtracions massives ens poden hackejar tots els comptes. Posar una bona contrasenya no és gens fàcil. De fet, un estudi de 15.000 milions de contrasenyes va demostrar que només 2.200 milions eren úniques. És a dir, la major part de nosaltres ens estimem més posar els noms dels nostres equips esportius, ciutats, menjars o, fins i tot, paraulotes. Les contrasenyes més comunes de tot el món cibernètic i, per tant, inútils, són 123456, feta servir per més de 103 milions d'usuaris, seguida de 1-2-3-4-5-6-7-8-9 per 46 milions de persones. Altres passwords comuns són password, QWERTY, 6 números seguits o la complicadíssima 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0. És a dir, són contrasenyes ben comunes i, per tant, insegures. A totes aquestes se poden afegir emprar el nostre any de naixement, l'any en què es crea la contrasenya, un any que sigui especial per nosaltres. Perquè us en faceu una idea, a l'hora de posar un any, els més usats són 1900 o 2020. Si mirem els passwords que fan servir al nostre país, són les seqüències de números esmentades seguides d'algunes més sofisticades, com 60 o 61. La primera paraula està al 9è lloc i és Barcelona, mentre que Real Madrid està al lloc 15. El primer nom de persona, Alejandro, apareix al 18è lloc, seguida per Te Quiero, al lloc 19. Una contrasenya se considera segura quan té més de 8 caràcters i està formada per lletres majúscules i minúscules, números i caràcters especials, tipus coixinat o semblant.
Solo pone on y off. Y ya todo comenzó. Aquí estamos tú y yo. Hoy no saldré ni a la puerta de la calle. Tengo banda ancha y una pizza margarita para comer 24 horas en internet. Oh yeah. 24 horas en internet. Oh yeah. 24 horas en internet. Oh yeah. 24 horas llevo desde ayer. Tengo que bajarme otras 15.000 canciones. Tengo que aprenderme la receta de los mostachones. Voy a conectar con mi amiga americana, que es americana, pero viven dos hermanas. Un cafelito y un antivirus me ayudarán a durar un poco más. Tengo una chata que me chatea y yo me quiero chatear. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas llevo desde ayer. De vez en cuando nos mandamos un correo. Yo le mando fotos y videos de cachondeo. Ella es muy fea y yo también soy muy feo. Pero con el Photoshop estamos en la de bueno. Otro paseo a la nevera para tomar un tentempié. Medio minuto de descanso, no tengo tiempo, tiempo que perder. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas y hemos bebé, yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet.
Equip de guàrdia, Pep Díaz.
Ja fos per raons de salvament o militars, o per pescar, o per plaer, la necessitat humana de submergir-se a la mà es remunta a temps llunyans. Ningú no sap amb certesa quan va bussejar l'home per primera vegada. No obstant això, per diferents escrits d'historiadors, es dedueix que va ser cap al segle V abans de Crist. Un dels primers documents que testimonien l'existència del busseig es remunta al mandat del militar Alexandre Magne per la recuperació d'objectes enfonsats. Però aviat els bussejadors se les varen enginyar per trobar un mètode que permetés romandre davall l'aigua més temps d'allò que la capacitat pulmonar permetia. En un primer moment s'empraven canyes buides, però els bussejadors només podien descendir fins la profunditat que marcaven la longitud de les canyes. Més endavant es varen dissenyar altres invents, com la campana de Halley, però tanmateix tots presentaven falta de maniobrabilitat i la impossibilitat de comptar amb aire fresc de forma continuada. L'any 1840 es confecciona el primer vestit de cot sencer impermeable. El 1878, Henry Flows inventa el primer aparell d'aire autònom de circuit tancat, però no va ser factible perquè l'oxigen pura pressió és tòxic. Varen ser el capità Jean-Yves Cousteau i l'enginyer Émile Gignon els que aconseguiren un sistema autònom en circuit obert, segur i eficaç, i crearen el primer escafandre autònom amb el que el capità Cousteau va descendir 60 metres sense cap efecte negatiu.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green. Yellow sub.
nostres ràdios, patrimoni.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Equip de guàrdia, Pep Díaz.
Segur que molts heu pres en qualque moment un dels medicaments més coneguts del món, l'aspirina. Es tracta d'un comprimit d'àcid acetil salicílic, una substància que se va obtenir per primera vegada de manera pura i estable fa més de 100 anys el científic alemany Felix Hoffmann, un químic que treballava per la companyia Bayer. L'aspirina s'obté de combinar el suc que produeix l'escorça del salze, que per si mateixa ja té efectes terapèutics, i la posterior mescla amb salicina. 2 anys després del descobriment, aquesta substància va passar a comercialitzar-se amb el nom d'aspirina, un comprimit de 1,2 centímetres de diàmetre, un gruix de 6 mil·límetres i un pes de 650 mil·lígrams. El nom comercial de l'aspirina ve del mot Spiraea, que en botànica designa a una família de plantes, i d'aquí la síl·laba aspir. La lletra A indica el procés d'acetilació, al que se sotmet l'àcid salicílic per convertir-se en àcid acetil salicílic. Antigament, la síl·laba IN era utilitzada amb freqüència per designar medicaments d'aquella època. L'aspirina té propietats antiinflamatoris, antipirètiques i analgèsiques, a més d'altres propietats que s'han descobert amb els anys, com, per exemple, el tractament de malalties cardiovasculars. El país que més aspirina consumeix és l'Argentina, amb gairebé la quarta part de les aspirines que es prenen a tot el món. El famós comprimit de la Bayer, segons la revista Newsweek, un dels invents més importants del segle XX, al nivell de l'automòbil, la bombeta, el televisor o el telèfon. Des que es va començar a comercialitzar, s'han fabricat més de 350 bilions de píndoles d'aspirina. A tot el món, cada dia es consumeixen un 216 milions d'aspirines, quantitat suficient per cobrir una superfície de 2,4 quilòmetres quadrats, una mica més que la superfície del Principat de Mònaco. Si es posassin les píndoles que es consumeixen cada segon a tot el món una damunt l'altra, formarien una torre de 30 metres d'alçada.
Empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar. La
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
L'edifici més emblemàtic que presideix la ciutat de Palma és el Castell de Bellver, construït damunt un turó entre 1300 i 1310 per ordre del rei de Mallorca, Jaume II. El castell va ser concebut com a fortalesa defensiva i com a palau. Està format per quatre torres orientades als punts cardinals. Tres d'elles estan adossades i la quarta, la d'homenatge, separada uns metres del cos principal. El tram més destacable del castell de Bellver és la planta circular, que el diferencia de la majoria dels castells gòtics europeus. A finals del segle XIV, el rei Joan I d'Aragó es va traslladar al castell, fugint de la pesta que assolava la península. A més, durant les Germanies, va ser refugi de nobles i mercaders. També ha fet les tasques de presó, als segles XVII i XVIII. El pres més popular va ser el ministre Gaspar Melchor de Jovellanos, qui va escriure algunes de les seves obres durant el captiveri al castell. Durant la Guerra Civil es varen empresonar més de 800 persones, entre elles el diputat Alexandre Jaume i Rosselló i el batle republicà Emili Darder i Cànaves. A l'interior del castell de Bellver s'hi troba el Museu d'Història de la Ciutat, que compta amb peces procedents d'excavacions arqueològiques i col·leccions d'art municipals i la col·lecció del Cardenal Despuig d'Escultura Clàssica.
Equip de guàrdia, Pep Díaz.
La Lluna és l'únic satèl·lit natural de la Terra i l'únic cos del sistema solar que podem mirar directament amb instruments senzills i sense haver de fer servir cap tipus de protecció pels ulls. La superfície de la Lluna es considera que està fossilitzada perquè, com que no té ni atmosfera ni aigua, no es pot deteriorar amb el pas del temps, excepte per l'impacte d'algun meteorit. Actualment hi ha uns 400 quilos de mostres lunars al nostre planeta que estan sotmeses a les anàlisis dels científics. Anem amb algunes dades del nostre satèl·lit, que està a 384.403 quilòmetres, i facem algunes comparacions. La Terra té un diàmetre equatorial de 6.378 quilòmetres, un poc més de 3 vegades i mitja que la Lluna, que en té 1.737. Un dia a la Terra dura 23,93 hores, mentre que un dia lunar és de 27,32 dies, al mateix temps que es torba a completar l'òrbita al voltant de la Terra. Per això, sempre veiem la mateixa cara del satèl·lit. Pel que fa a la temperatura, si a la Terra podem tenir una mitjana de 15 graus, a la Lluna hi ha una oscil·lació de 260 graus i es pot passar dels 153 graus sota zero a la nit fins als 107 graus positius durant el dia. Tots coneixem les fases de la Lluna i la seva importància a l'hora de mesurar el temps, com ja feien les primeres civilitzacions, però també influeix en les marees per la força de la gravetat. És a dir, la força gravitacional de la Lluna atrau els oceans cap a ella i fa que la Terra s'abombi lleugerament, i això crea les marees. Unes marees que, si la Lluna estàs 20 vegades més a prop, podria provocar que les ciutats com Londres o Nova York quedassin totalment submergides. Quant als cicles vitals, la ciència no ho dona per comprovat, però sembla que alguns éssers vius són més actius durant la Lluna plena. Per exemple, els coralls tropicals desoven tots alhora, tot fent coincidir el seu cicle reproductiu amb la Lluna plena. Mentre que la diplòria strigosa, més conegut com a coral cervell, genera una nova capa òssia cada cicle lunar. I acabam aquest breu repàs a les curiositats de la Lluna explicant que, encara que la vegem rodona, no és així. Més aviat, la Lluna tindria una forma semblant a una llimona.
Assossegat, germà meu, guareix totes les ferides. Encara que la Terra s'apressi, la Lluna sortirà després del Sol. La Lluna sortirà després del Sol. Gaudeix dels plaers més frugals, no li demanis res més a la vida. Marca avui i demà i sempre, la Lluna sortirà després del Sol. La Lluna sortirà després del Sol. Després del Sol. La Lluna sortirà. La Lluna sortirà després del Sol. La Lluna sortirà. La Lluna sortirà després del Sol. Totes les ferides. Encara que la Terra s'apressi, la Lluna sortirà després del Sol. La Lluna sortirà després del Sol. Després del Sol. La Lluna sortirà. La Lluna des del sol. La lluna sortirà, la lluna sortirà després del sol. La lluna sortirà, la lluna sortirà després del sol.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Som feliços? Què ens fa feliç? Poden ser més feliços del que som? El psicòleg americà Martin Seligman, considerat pare de la psicologia positiva, considera que la felicitat és la suma de factors biològics, que serien l'humor, el caràcter, la personalitat, el físic, més les circumstàncies que ens envolten, economia, educació, estatus social, més la nostra voluntat i esforç. El primer ítem, els factors biològics, com poden ser el nostre gènere, raça, aparença física, temperament, poden influir fins un 50% de la nostra felicitat. Per tant, és important que siguem conscients que, malgrat una bona part de la nostra felicitat és heretada, podem gestionar un alt percentatge de la resta de l'equació del que s'anomena la felicitat autèntica. Una vegada ja tenim clar els factors biològics, centrem d'atenció en les circumstàncies que ens envolten, és a dir, l'entorn vital i la nostra experiència viscuda. Aquestes circumstàncies són una espècie de termòstat que pot augmentar. Si hi posem per cas ens toca la loteria, en aquest cas durant un període determinat de temps, serem més feliços, o pot minvar, també durant un temps, si per exemple tenim un accident. En general es pensa que les circumstàncies vitals són el component que més pesa en l'equació de la felicitat, quan realment només representa aproximadament un 10% de la felicitat duradora. Recapitulem. Han sumat els factors biològics i les circumstàncies que ens envolten. El darrer component per sumar, i que és el més important dels tres, les accions que nosaltres decidim fer. Això representa un 40% de la nostra felicitat duradora. Una vegada que ja sabem quins són els components de la fórmula de la felicitat, la següent pregunta pot ser: què puc fer per ser més feliç? El professor i escriptor estadounidenc israelià tal David Ben-Shahar, especialitzat en les àrees de psicologia positiva i lideratge, proposa una sèrie d'accions. Acceptar que som humans i que podem tenir sentiments negatius, a part dels positius, és clar. Tenir present que el dia té 24 hores, així que hem de prioritzar allò que és important, simplificar i no intentar fer més d'allò que podem abastar. Fluir, dur a terme accions que signifiquin un repte per nosaltres alhora que ens apassionen, és a dir, equilibrar les nostres habilitats amb els desafiaments que encaram. Passar més temps amb les persones que ens importen i que es preocupen per nosaltres, família, amics, fer exercici, és a dir, connectar cos i ment, i valorar allò que tenim i gaudir-ne. I després de tota aquesta explicació, me pots contestar si te deman que ets feliç?
Ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, sense cap per què. Tinc ganes d'oblidar el que sempre m'enorgullia. Vull estar content. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ganes de cantar i cridar, saltar i de riure. Però sóc molt conscient que també vull canviar les coses que m'amoïnen per estar content. Ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, sense cap per què. Tinc ganes d'oblidar el que sempre m'amoïna. Vull estar content. Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, però sóc molt conscient que també vull canviar les coses que m'amoïna per estar content.
Tres ràdios, història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
Una passejada en barca va inspirar Lewis Carroll per escriure Les aventures d'Alícia al País de les Meravelles. El 4 de juliol de 1862, Charles Dodgson, diaca anglicà, fotògraf i escriptor, va dur de passeig en barca pel riu Tàmesi a les tres filles de Henry Liddell. Cap d'elles tenia més de 13 anys. Durant la passejada en barca, Dodgson va improvisar una història fantàstica plena de desafiaments a la lògica i en el que feia palesa la seva habilitat matemàtica. La història va resultar de gran interès per Alice, la segona filla de Henry Liddell, i així el nom de la nina va ser el nom de la protagonista del conte. Uns anys més tard, el 1865, Dodgson publica l'obra amb el pseudònim de Lewis Carroll. De la primera edició de la història només es conserven 23 exemplars. L'any 1998, un exemplar de la primera edició va ser venut en subhasta per $1.5 milions, convertint-se en el llibre per infants més car fins aleshores.
Equip de Guàrdia.
El primer edifici construït per fer les funcions de biblioteca tal com les coneixem, és a dir, un lloc dedicat a l'emmagatzematge i conservació d'arxius de lectura, va ser ordenat pel rei Assurbanipal al segle VII abans de Crist. Assurbanipal va ordenar que es construís a la ciutat de Nínive, a prop del riu Tigris, a uns quilòmetres del que ara és Mossul, a Iraq. Quan va estar construït, s'hi guardaren 1.500 tauletes, cadascuna amb unes entre 80 i 200 línies de text, i uns 2.700 anys més tard, el 2003, es varen cremar a la Biblioteca Nacional d'Iraq prop d'un milió de llibres, algun d'ells exemplars únics amb un valor incalculable. Una de les biblioteques més famoses i també desapareguda es va construir el 330 abans de Crist. Ens referim a la Biblioteca d'Alexandria, a la costa mediterrània d'Egipte. Allà hi havia 700.000 rotlles de papir, amb una selecció de la literatura i ciències gregues. Com dèiem, ja no existeix, perquè fou incendiada pels cristians l'any 640, quan gairebé complia els 10 segles de vida. Per cert, sabies que a Egipte les biblioteques se'ls anomenava el tresor dels remeis de l'ànima? El motiu és perquè a les biblioteques es combatia l'enemic més destacat de l'ànima, la ignorància. De tots et sabut que a les primeres biblioteques no hi accedia qui volia. Només alguns escollits podien gaudir i consultar els continguts. Les primeres biblioteques públiques són de l'època de Juli Cèsar a Roma, uns 3.000 anys després de l'aparició de l'escriptura. Hem parlat de biblioteques físiques, privades i públiques. La primera biblioteca ambulant és del segle X. El seu propietari fou el visir persa Abdul Qasem Ismail. Aquest home viatjava amb tota la seva col·lecció de papirs, còdecs i pergamins amb l'ajuda de camells ensinistrats per caminar d'una forma determinada per tal que no es desbaratàs l'ordre del contingut del tresor, que eren uns 117.000 documents. I si aquesta biblioteca anava sobre camells, la del Queen Mary II, és la biblioteca flotant més gran del món amb 6.000 volúmens. Si cerques llibres o manuscrits d'allò més estrany, la teva destinació serà la Biblioteca de la Universitat de Yale, a Connecticut, als Estats Units. Una biblioteca especialitzada en llibres estranys i on es pot trobar el manuscrit Voynich, un escrit anònim de fa 500 anys en un alfabet i un idioma que no s'han pogut identificar. També hi pots trobar un exemplar de la primera Bíblia impresa per Gutenberg. I si ens fixam en curiositats, a la Biblioteca del Congrés de Washington, l'especialista en literatura espanyola Christopher Maurer va trobar un esborrany manuscrit d'un dels poemes inclosos a Poeta a Nueva York de Federico García Lorca. Quant a extensió, la biblioteca més gran del món és la del Congrés, que es troba a Washington. Són tres edificis on hi pots trobar llibres, mapes, còmics, pel·lícules, enregistraments, microfilms i totes les piulades publicades d'ençà que es va inaugurar Twitter. I allà també trobam la biblioteca que supera en continguts a tota la resta, la Biblioteca Digital Mundial, on amb un clic podem accedir a documents com la Bíblia de Gutenberg.
No sé què debo hacer. No sé ni a dónde ir. Pasaba por aquí y te he venido a ver cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? dejado. Yo sigo disponible. No digas no, mi vida. Soy un tipo muy sensible y me va.
Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.
Ready to go?
Tú, que
siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico.